Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Medievals, que n'he recopilat unes 1.600. L'altra variable són el màxim de segmentacions possibles d'aquests topònims.
Els este, mitjans, erri,
erri. Exacte, però el màxim de segmentacions, això es va aconseguir mitjançant un algoritme matemàtic.
Fet servir la matemàtica dels algoritmes?
Jo no he fet servir, o sigui, jo he encarregat l'algoritme matemàtic, l'estadística i els sistemes d'informació geogràfica, que ara t'explicaré per què els he utilitzat, perquè la tercera hipòtesi és totes les característiques geogràfiques de cadascun dels pobles que estic estudiant. Perquè, clar, si sé totes les característiques, a l'encreuar estadísticament em pot sortir, doncs mira, hi ha un segment no sé què que té una tendència a tenir un significat que remet a aigua o que remet a això, no? A una elevació, que remet a l'obaga, que remet a la solana. I això és el que he fet. Llavors, per aquestes dades geogràfiques, com que també una altra cosa de la qual parteixo és de que ha d'haver-hi, o sigui, la investigació ha de tenir un enfocament cognitiu, perquè som els humans els que posem els noms als pobles, doncs, per saber aquestes característiques, vaig entrevistar 177 padrins i padrines de tots aquests pobles i, a més, també vaig demanar l'ajuda dels sistemes d'informació geogràfica perquè et poden dir, per exemple, de cada poble, quina és la conca visual que tenen, amb quants pobles comuniquen visualment, exactament l'orientació, la insolació anual o la insolació del cor de l'hivern, i això et pot donar dades també, perquè, per exemple, jo que sé, hi ha un poble que es diu Arestui, que a l'hivern no hi toca el sol amb tot l'hivern.
I tu creus que això, el nom,
potser... I això et pot ajudar a donar-te'n, per exemple, en aquest cas, les terminacions en bui, resulta que es remetien a ull.
A ull?
A ull, però amb un estrat antic, que després de fer una reconstrucció seria ull, que de fet és molt semblant al francès actual, I llavors aquests pobles com Arestui, que amb aquesta terminació, prevalia la conca visual, la comunicació visual, que en aquest cas és just recte a Estaron, o sigui, veus allò que fa la muntanya i allà al final veus Estaron, o sigui, prevalia la vigilància, a no pas el fet de tenir sol a l'hivern, no? Per exemple, o sigui, això et pot servir per reforçar algunes de les hipòtesis que han anat sortint.
I en el cas d'Esterri, per exemple, què diries que significa amb la investigació que has fet?
Això és una primícia, perquè clar, encara no he defensat la tesi. Però,
senyors de l'Ajuntament d'Esterri, autoritats, atenció.
A veure, fins on he pogut investigar, la hipòtesi que tinc per Esterri és... Esterri és d'aquests pobles que comencen amb Vesta, val? Que n'hi ha moltíssims, ja està, ja està on, Estaron, bueno, moltíssims. Bé, doncs, quan vaig aplicar l'estadística, a mi el que em sortia d'una manera molt clara era que aquests pobles em remetien a prats plans, val? Això, en una comarca com el Pallars Sobirà, que és la més abrupta de tot Catalunya, ja era curiós que em remetés a prats plans, no? I Esterri d'Àneu no cal dir, perquè té tota aquesta planura que havia estat, doncs, una glacera impressionant, que arribava fins més a baix d'Escaló, gairebé fins a Rialp. Doncs, però vaig tenir curiositat, no? Ostres, prats plans fins al punt que donés el nom a un poble, per què? I llavors se'm va acudir mirar geològicament què passava amb aquests prats plans. Després vaig veure que si ara hagués de fer les variables geogràfiques, inclouria la part geològica, perquè és el que em va donar la resposta. Resulta que on hi ha aquests prats plans, geològicament hi ha unes bases que indiquen que antigament hi havien hagut aiguamolls, aigües més o menys estancades, però d'una manera tan impressionant que, per exemple, Estaís, que Estaís és aquí molt a prop, veus perfectament l'àrea dels prats plans actuals i geològicament una taca on hi havia hagut aquesta zona d'aiguamolls. No?
Aquesta és una planura d'aiguamolls.
Per tant, el que tenim, i això també, o sigui, també quan estudio els topònims els estudio per clústers. és a dir, per grups de topònims. Mm-hmm. Perquè hi ha un motiu denominatiu normalment en primer lloc en els topònims, no? És quelcom que crida l'atenció i que serveix per situar-se. Llavors, per exemple, amb Esterri, la primera part són els aiguamolls. O sigui, la gent deia, on vius? Mira, doncs allà els aiguamolls. Però a més, la segona part és un especificador, és quelcom que individualitza aquell topònim. I en el cas d'Esterri, que té aquesta terminació R, que ens havia, bueno, que sona basc, bueno, doncs a mi el que m'ha sortit és que aquesta terminació seria una unitat significativa, diguem, digue-li ètim, digue-li com vulguis, encara també no li dono un altre nom, podria ser simplement un mot antic, que seria orte. Val?
Orte.
Orte, sí. Aquest orte, clar, o sigui, l'he pogut...
Què vol dir orte?
Orte significaria lloc de pas, val? I un lloc de pas pot ser tant un gual com pot ser un port, com pot ser un coll, com pot ser una cruïlla. I en aquest cas, el que voldria dir Esterri seria els aiguamolls al lloc de pas, perquè Esterri, de fet, la part vella d'Esterri és el barri de Sant Pere, que queda elevat dels aiguamolls, i a més és també el lloc de pas, doncs, per entrar ja cap a les valls, del nord de la comarca, no? Per tant, a mi el que fins ara em surt és això.
O sigui, que Esterri d'Àneu és el lloc de pas allà als aiguamolls.
Seria als aiguamolls. És que a més és que és molt lògic, perquè tu
vas... Saps els aiguamolls?
Saps els aiguamolls?
Doncs, doncs
allà al lloc de pas.
Esterri.
Esterri.
Ostres, sí. Brutal. Home, un aplaudiment per la hipòtesi, per favor, que acabem de descobrir aquí. Si algú li agradava la hipòtesi de que era noms bascos, doncs potser no és tan així. I així tota la resta de municipis que has estat investigant, eh?
Bé, així és el meu corpus d'estudi que he estat investigant. Llavors, de cara al futur, és veure si... Jo, amb tots aquests anys, porto 6 anys, un de màster i 5 del doctorat, he aconseguit reconstruir només 5 unitats significatives. Una d'elles és oil, que seria ull, que seria guaita, ull amb el sentit de punt de guaita, i una altra seria aquest a l'orte, amb el sentit de lloc de pas. Llavors, de cara al futur, d'una banda, tinc ganes de continuar treballant amb l'estadística per descobrir altres unitats significatives aquí al Pallars Sobirà, perquè, bueno, una de les coses que també és per mi imprescindible, a part de parlar amb la gent del territori i amb sistemes d'informació geogràfica, tenir els trets geogràfics, és conèixer profundament la comarca, val? Doncs l'altra cosa que també vull veure és aquestes unitats significatives més enllà, fins a on arriben.
L'hora i 7 minuts, doncs em sembla interessantíssim. La Núria García, que és lingüista i escriptora i que ha fet aquesta tesi doctoral, la gent quan la podrà llegir o quan es podrà consultar això? Perquè...
No ho sé, de moment suposo que la defensa anirà cap allà a l'octubre i a partir de llavors espero tenir temps per poder començar a divulgar, perquè fins ara he estat molt enfeinada i no he tingut temps.
Déu-n'hi-do. Núria, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. 1:07. Hora d'actualitzar la informació aquesta hora del matí amb el Cesc Giró. Què tal, Cesc? Bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Emmanuel Macron compareixerà aquest vespre després de les 5 nits consecutives d'aldarulls violents al seu país.
Sí, ho hem sabut fa una estona. Serà una declaració institucional conjunta amb la primera ministra Elizabeth Borne, amb qui es reunirà a la tarda. A la taula també hi seuran els ministres de l'Interior i de Justícia. Segons els mitjans francesos, Macron es dirigirà a la població per actualitzar la situació després de la situació crítica que viu el país per la mort del jove Nahel en mans de la policia. Aquesta nit, la policia, recordem, ha detingut unes 700 persones. El president de la República havia de volar avui cap a Alemanya per un viatge institucional que ha anul·lat per seguir l'estat de les protestes des de l'Elisi. I a Catalunya, el govern confia que la sentència del Tribunal General de la Unió Europea sobre Puigdemont, que s'espera per aquest dimecres, sigui positiva i evidenciï que s'han vulnerat drets a l'Estat. La consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, evita especular sobre una possible tornada de l'expresident. En una entrevista a l'ACN, es limita a treure pit d'haver forçat el govern espanyol a derogar la sedició.
Tot plegat, no?, ens ajuda, doncs, a avançar cap a no només aquest reconeixement de que es vulneren i s'han vulnerat drets i que hi ha, no?, una causa penal contra l'independentisme, sinó avançar en limitar la capacitat de repressió. Màxim respecte i mínimes especulacions amb el tema del retorn de l'exili, perquè és molt complex.
Serret va tornar de Brussel·les al març del 2021 i va quedar en llibertat després de compareixer al Tribunal Suprem. I condemnen a 3 anys de presó un jove per haver abusat sexualment de la seva cunyada d'11 anys mentre dormia. Els fets van passar a Anglès, a la Selva, la nit del 23 d'octubre de fa 3 anys. L'Audiència de Girona considera provat que el noi va entrar a l'habitació de la víctima i li va fer tocaments, aprofitant que dormia. És el segon judici per delictes sexuals de l'acusat. El primer cop se'l va absoldre per violar un adolescent quan tenia 14 anys per falta de proves. També, pel que fa als successos, els Mossos desarticulen un grup criminal a l'Hospitalet de Llobregat que recaptava mòbils robats a tot l'estat. La policia ha recuperat 195 telèfons en diverses localitats i ha intervingut 47.000 euros en efectiu. La investigació va començar quan es va identificar un grup de persones que vivien de forma exclusiva de la recepció de telèfons mòbils. I ara els esports amb Quim Salvador.
Ja roda per carreteres basques la segona etapa del Tour de França de 209 quilòmetres entre Vitòria i Sant Sebastià. Superats els 40 primers quilòmetres, tres corredors, Nilsson Powels, Edvald Boasson-Hagen i Remy Cabanya, són cap de cursa escapats amb 4 minuts de marge sobre el gran grup. El líder és el britànic Adam Yates, guanyador de l'etapa d'ahir a Bilbao. L'equip barceloní FR Moto ha guanyat les 24 hores de motociclisme de Catalunya. A bord d'una Yamaha, els pilots Daniel González, Jacopo Cretaro, David Sanchís i Pedro Rodríguez han completat 753 voltes, 15 més que el segon classificat, que ha estat l'equip Kawasaki català Aclam. I Max Verstappen arrencarà des de la pole la cursa del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, que començarà a les 3. El neerlandès de Red Bull ja va guanyar ahir la cursa sprint. La segona posició de graelles per Charles Leclerc, la tercera per Carlos Sainz, tots dos amb Ferrari, i Fernando Alonso d'Aston Martin arrencarà a 7è.
I ara el temps. Aquesta tarda es mantindrà el domini del sol al conjunt del país, al nord, però el cel quedarà mig ennuvolat. Fins i tot descarregaran alguns xàfecs i tempestes al Pirineu, a les comarques interiors de Girona i a la Catalunya central. Tot plegat amb un ambient de ple estiu i una calor intensa al Pla de Lleida, a la Vall de l'Ebre i a les comarques del centre de Girona.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Del 21 al 30 de juliol vin al 32è d'Ensaneu, el Festival de Cultures del Pirineu.
Dansa, música i patrimoni artístic i natural en un entorn únic del Pirineu català, les Valls d'Àneu.
Tindrem la música de Caral Laoz, amb la dansa del Bailaor, José Manuel Álvarez, Toti Soler, el Nus la Flor, d'Enric Casasses i fins a 30 propostes més.
Viu una experiència cultural no massificada i de qualitat en l'any del 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Tota la informació i venda d'entrades a dansaneu.cat.
Aquest és el millor anunci del món. Un anunci que no té veus famoses, ni la típica cançó encomanadissa. I tanmateix, és el millor anunci del món.
Els he de donar una notícia molt bona. El seu fill ha superat la malaltia.
Perquè el millor anunci del món és poder dir a uns pares que el seu fill ha superat la leucèmia. Ajuda'ns a continuar investigant enviant Imparables al 28027. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia. Cost del missatge 1,2 euros. Donatiu o íntegre. Disponible per a mòbils Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel i Telecable.
Vols guanyar un avió amb el teu nom escrit i un any de vols gratis per estar Free in the Sky? Doncs grava't simulant que estàs Free in the Sky i guanya un any de vols Free in the Sky. Ves a l'Instagram o TikTok de Vueling i descobreix com participar-hi.
RAC1 us està oferint Via Lliure amb Xavi Bundó en directe des d'Esterri d'Àneu, amb el suport del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, el Festival d'Ensaneu i l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran, i amb la col·laboració de la Mancomunitat de Municipis Aneuencs.
2 minuts i arribarem a 1:15 del migdia. Ara ja fa un parell d'anys, aproximadament, al Via Lliure vam conèixer la història de Vanessa Freixa. La vam entrevistar a distància en aquella ocasió per telèfon, perquè ja feia uns quants anys que aquesta il·lustradora havia deixat enrere Barcelona i la gran ciutat per tornar cap a casa, cap al Pallars Sobirà, on viu en una borda aïllada amb la seva família i amb un petit ramat d'ovelles. Avui que ens hem acostat una mica a casa seva, per fer la podem saludar en persona, per tant és un plaer. Què tal, Vanessa? Com estàs? Bon dia.
Molt bé.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Un aplaudiment per ella, sisplau. He dit que viu amb la família i amb un petit ramat d'ovelles. Quanta gent són la família i quantes són les ovelles?
4 i 7.
4 i 7, o sigui, gairebé està tet una a l'altra, no? Sí. Ara mateix, si no m'equivoco, però no estan amb tu, no viuen amb tu ara en aquests moments.
La família
sí. La família i les ovelles, perdó. Sí, que,
sí, bueno, ara passa allò tan bonic a l'any, no?, que les ovelles de tots els ramats pugen a la muntanya, fan la transhumància i just ahir es van ajuntar, en el nostre cas, a la muntanya de Llessui, 4.500 ovelles i entremig de tot allò el nostre petit escamot, no?
Se'n van de colònies.
Se'n van de colònies a alimentar-se millor, a aprofitar un recurs existent a la muntanya, no?, i que a més va bé per l'ecosistema i per millorar, no?, la biodiversitat i l'aliment d'aquests animals.
Ara te preguntaré exactament què és la transhumància, perquè hi haurà gent que ens està escoltant i tu que m'ho expliquin, no? Però on les tens ara mateix? On són?
A la muntanya de Llessui, a la Vall d'Assua, un dels llocs més bonics d'aquest món, de fet.
Explica'ns què és la transhumància.
Bueno, de fet, no és una transhumància com a tal. La transhumància, al final, és el desplaçament d'uns animals amb molta distància per aprofitar les pastures d'estiu. Normalment es feia des de la plana, no?, cap a les muntanyes. En el nostre cas és una transtermitància, que és un petit desplaçament, en aquest cas de municipi o de muntanya a muntanya, on s'agrupen diferents ramats per fer aquest aprofitament, no?, de pastura natural.
I fins quan s'hi està el teu ramat, llavors, a Llessui?
Estan fins a finals de setembre, fins a Sant Miquel, en aquest cas, acompanyats d'un pastor o d'una pastora i, a més d'altra gent que estan en pràctiques portant aquests animals. Sí.
Però algú fa, és a dir, la transhumància sempre és cedint el ramat a un altre?
Bueno, en aquest cas, la transtermitància es fa per necessitat, per desplaçar els animals sense haver-ho de fer amb un camió i portar-los pels camins tradicionals, per les cabaneres, de fet, que estan en perill de desaparició, fins al lloc on estaran tot l'estiu, no? Llavors, és això, és un moviment, no?, racional, no?, que es fa per aprofitar, no?, el que ens dona, de fet, la natura en aquest cas, no?
T'hi comuniques amb aquest pastor de tant en tant per
Clar, cada dissabte es puja, pugen tots els ramats per curar els animals, jo pujo cada dissabte per aprendre d'aquesta gent, no?, perquè evidentment no tenim el coneixement, no estem totalment desconnectats d'aquest coneixement ancestral que es cuida d'uns animals, i en aquest cas és des d'on jo em nodreixo, des d'on jo vull aprendre, donant-li molt valor.
Com són aquesta gent?
Pues com a tot arreu, de fet, no? Cadascú amb el seu caràcter, amb les seves virtuts i mancances, i amb molt coneixement d'uns oficis i d'uns coneixements que considero essencials que la majoria de nosaltres no tenim, no? Que és per justament garantir-nos la nostra supervivència, el nostre aliment, no? Una manera de viure molt més autònoma i molt més en llibertat, de fet, no?
Que són savis.
Clar, hi ha de tot. Hi ha gent que és molt sàvia i hi ha gent que no ho és tant, de fet, com a tot arreu, no? Llavors et tries una mica, no?, amb qui aprens i amb qui vols aprendre. Però el que sí que són les persones que tenen una vida molt austera i que n'hem d'aprendre molt, no? Són gent que tenen poques necessitats, molt treballadors, naturalment, gent que s'estimen, la majoria d'ells, molt el seu ofici i que tenen molt clar quines són les seves prioritats, no?
La paraula ofici, que important que és, eh? I
totalment.
En aquest cas en concret, d'una professió, d'una feina, d'un ofici, que no sé en quina situació està, d'habilitat o no d'habilitat, des del punt de vista.
Penso que és una evidència, però per recordar-ho la gent, doncs això és un ofici que només és l'1% de la població de Catalunya que s'hi dedica, suposadament un ofici que és essencial per nosaltres perquè al final ens hem d'alimentar cada dia, i això també se'ns fa que s'obri una altra pregunta, que és justament d'on venen els aliments que mengem, que la majoria no venen de la proximitat, no, no venen de la vora dels nostres territoris, no venen de la pagesia que coneixem, no? Perquè tenim un sistema intensiu que es dedica a produir aliments per exportar, no? Llavors això també hem de ser conscients, no?, de la importància que té la manera de fer aliments i triar el model que t'interessa. En aquest cas són pagesos i pageses que tenen un model extensiu, on els seus animals estan pasturant a fora, on s'alimenten el més natural possible i que al final a més tenen una funció en el medi de conservació i preservació d'aquest paisatge que tant valorem, però no dels oficis que estan al darrere per conservar-los.
Tu hi portes aquestes 7 ovelles i aquest pastor quantes altres en té?
El pastor en aquest cas és contractat, no té ovelles, és el pastor que està contractat per la resta, no?, i per cuidar les ovelles de tothom. Sí.
Però quantes en pot tenir allà?
Un pastor habitualment, per exemple, la gent que va a Llessui, estem parlant que el tenen al voltant d'uns 400-500 animals, hi ha ramats una mica més grans, de 1.000 animals, i això és el que fa que tinguin la renta per poder-se guanyar la vida.
Vaig a fer el pixapí absolut, eh?
Vinga, anem-hi.
No, important. És el meu paper, també. I sóc així. No, però, o sigui, ara tu vas allà i hi ha 300 o 400 animals. Vas a recollir els teus.
Com ho fas?
Hosti, 7 ovelles entre 400?
Sí, això està, bueno, és una pregunta que està bé de que la facis perquè la gent entengui que la manera que tenim per reconèixer els nostres animals és que ara una vegada s'han xollat, que això es fa ara durant el mes de juny, no? Treure'ls i la llana de sobre, se'ls marca.
Se'ls marca.
I se'ls marca, en aquest cas, amb una marca de la casa, en aquest cas a l'esquena, i el dia que es fa la tria, que és
un acte que el trobo especial i espectacular que existeix encara, no? Que és el dia que s'ajunta tot el ramat, el fan passar per una mànega, no? Pel triador en aquest cas, i cada pastor i pastora té la seva porta, i quan passa el seu animal amb la seva marca, obre la porta, l'animal entra dins a la seva pleta i d'aquí el recullen i cap a casa.
No? Sí, esteu tots allà esperant, sí, eh? Com, ara vaig a fer una comparació terrible, però com quan arribes a un aeroport i van passant les maletes,
exacte,
i dius, la meva, un moment, que està marxant. La meva, moment, obre la porta.
I a més a més, llavors et fixes lo bé que s'ha portat aquell animal, si s'ha engreixat, si no, com està, no? Si està més avançat, perquè aquests animals baixaran de la muntanya prenyats i, per tant, a la tardor començaran a corderar, a tindre els fills i torna un altre cop el cicle de la vida i l'amor, naturalment, no? Perquè neixen per després sacrificar-los perquè siguin menjar, no? Per les persones en aquest cas, no?
Tu quan dius que tens 7 ovelles, és sí, perquè és el teu límit, d'alguna sí, manera? O sigui, és fins aquí...
Puc... Sí, perquè en el meu cas, jo sempre dic, jo no em considero pastora perquè per mi és una altra cosa, no és una, és moltíssima més dedicació, tot i que jo vull aprendre, jo tinc una part d'aquest ofici naturalment, però jo no he decidit guanyar-me la vida 100% això, això ho tinc perquè tinc una finca que la vull mantindre, ho he decidit fer amb ovelles perquè considero que és la millor manera de preservar-la i perquè a més cuidar uns animals m'aporta molts altres coneixements i que considero que em fan entendre més l'entorn on visc. Penso que és fonamental, no? A mi m'ha aportat moltíssim. Llavors aquest és el nostre límit perquè tenim un corral, que és el lloc on poden estar més bé, on caben 10 animals i volem sobretot el seu benestar i amb això en tenim prou.
Tu has fundat, de fet, i dirigir durant 9 anys l'Escola de Pastors de Catalunya.
Sí.
I d'alguna manera crec que recordo que ens deies que era per garantir un relleu,
sí,
no? Una qüestió de que això continués d'alguna manera, no?
Sí.
Com està la situació després d'aquella fundació 9 anys després?
Doncs em sap greu que surti això de la meva boca, però no està gens bé, justament perquè tenim un govern que dona l'esquena totalment amb aquest sector, amb aquesta manera de produir, i llavors fins i tot podríem dir que temps enrere l'augment, no, d'aquestes persones vocacionals, apassionades per aquest ofici i anar bé en... anava creixent.
Sí, però just... va notar, però ha anat de davallada.
De fet, molta gent d'aquest perfil que ens agradaria que també estigués en el territori, no? Gent formada, amb vocació, que té ganes, que tanque el cicle, que justament fa una venda directa, que produeix en ecològic, que justament vol intentar afavorir que existeixi un model agroecològic en el nostre territori. Molta d'aquesta gent està plegant en aquests moments per un tema de manca de terres, per burocratització, no? Per molts impediments que fan que sigui possible poder guanyar-se la vida dignament, no? És molt curiós i molt paradoxal, tornem a dir, quan ens alimentem cada dia i quan tenim aparentment una preocupació pel medi, una preocupació per aquest canvi climàtic i justament totes aquestes mesures que farien de tindre una pagesia distribuïda pel territori, no? Que justament té un model familiar, cooperatiu, no? Que deixa una petjada, que fa que portin els seus fills a l'escola, que comprin a les botigues, aquest model no s'afavoreix, tot el contrari, no? I llavors això és realment greu, ho trobo molt greu perquè ens estem abocant a un sistema que ja ho és industrialitzat i que justament està exterminant, erradicant la pagesia familiar. I torno a dir que aquesta frase jo no l'hagués dit mai, però ara, davant dels meus ulls i davant de tothom, està passant això sense que es faci absolutament res, no? I això no pot ser.
Què cal per evitar-ho?
Polítiques, justament, polítiques que afavoreixen un banc de terres per justament distribuir la terra amb aquestes mans, no a l'agroindústria, com està passant, que està havent un acaparament de la terra bestial per part de la banca, per tant d'asseguradores, per part justament de la gran indústria, que el que vol fer és copar tot el sector alimentari fent-ho en aquest model, això per començar, simplificar la burocratització del que demana fer aquest ofici, intentant aportar, és com això, tu vols fer una formatgeria d'avui i vas al voltant per construir-la de 80.000 euros, això en aquest país a Catalunya, no? Si te'n vas a França, els costos no són aquests, molt menors, no? Però justament estem alimentant un sistema que s'aprofita de tot això, no? Que hi ha molta especulació al darrere, que no facilita, no? Que al final tu només et pots dedicar a aquest ofici si ho heretes, però si comences de fer de zero és gairebé impossible, no? Sempre dic que tindre una vida senzilla costa molt car a dia d'avui, no? Tindre simplement, voler tindre un nord per fer-te els teus aliments és gairebé impossible, no? Això vol dir moltes coses,
que no? Que falla tot.
Bàsicament, de nou, no? Que tenim una societat, un sistema, una política que està completament desconnectat, desnaturalitzat, no? Del que justament ens aporta la vida. I de torno a dir, això és molt greu, i tot i que tinguin la informació i tot i que això se sàpiga, no es fa res per revertir-ho, tot el contrari, perquè es considera que això no són projectes realistes, que això no són els que donen llocs de treball, que això no és el que dona, no? El guany diferencial que fa que Catalunya sigui aquesta petita potència, quan al final no és res. És un país que es basa en l'especulació i que d'aquí quatre dies això, com qualsevol altre sector, com ha passat abans, necessitarà perquè no es pot aguantar. Estem al final travessant diferents crisis sistèmiques, una evidentment és la climàtica, però l'altra és l'energètica, que farà que sigui impossible guanyar-nos la vida o mantenir aquest sistema fins al dia d'avui, no? I el que s'ha de fer és intentar començar a aplicar aquesta idea del decreixement, però no des del sacrifici, sinó com una opció per la vida per tothom, no? Per revitalitzar aquests espais, no? I aquest entorn i alimentar-nos d'una manera millor.
Abans parlem amb la Núria García, que era nascuda a Barcelona, que amb 20 anys decideix que ve a viure al Pallars. D'alguna manera tu fas el viatge contrari, no? Tu no ets nascuda al Pallars i te'n vas a Barcelona.
Claro, com tothom, naturalment. Bueno, això és un procés natural per intentar, doncs això, no? Fer-te aquest camí, aquesta manera de guanyar-te la vida, perquè durant molt temps t'han acompanyat a dir que el camí és aquest, que no dic que no ho hagi de ser en una primera etapa de la vida, però sí que hem de tindre el cap, però això es fa generant uns vincles, unes arrels, una estima, tornant al lloc on has estat. No?
Què vas anar a fer a Barcelona?
En el meu cas vaig fer Belles Arts, vaig fer diferents formacions, vaig estar treballant durant un temps, però sempre amb la idea de tornar.
O sigui, al teu cap sempre hi havia el retorn.
Sempre hi havia, que això també és una certa limitació en uns certs moments, perquè vols tornar molt aviat, però en el meu cas va ser tornar per intentar portar i canviar allò que veia que no funcionava de la manera que creia que era la correcta, no? I durant tots aquests anys, jo i molta altra gent hem fet els esforços per intentar, no?, una mica mostrar que hi ha d'altres maneres de sobreviure i viure dignament en aquest territori, més enllà del turisme i la construcció, per exemple, no? Que hem d'apostar, no?, per tot aquell potencial que té aquest territori i que ens dona el nostre caràcter. El que passa és que ens hem contaminat tant, ens han fet creure tant que només podem viure a través, per exemple, del turisme, que és la nostra única sortida, que no tenim res més que valgui la pena més que tot això, que al final tothom ha entrat en aquest joc, no? I al final estem com tothom, no?, intentant guanyar el màxim amb el mínim esforç de vegades, no?
Tens dos fills petits.
Sí.
Quina edat tenen?
10 i 5 anys.
10 i 5. Són nascuts aquí, sí. Són pallaresos. El dia, si és que es produeix, no sé si s'ha produït el dia, ells són nascuts aquí, per tant la seva vida és aquesta, no? Que diguin, vull anar a Barcelona també.
Naturalment, és el seu camí.
Això ho faran, tu creus que ho faran?
Depèn, no? Venen uns temps molt difícils, no sé què passarà en aquest sentit, no tinc una resposta. El que tinc clar és que jo els hi donaré la llibertat, no?, perquè ells trien el que s'estimin, però per altra banda també et garanteixo una cosa, no?, que a casa seva també veuran una estima per aquest territori, que potser farà que tornin, que no tornin, que construeixin una altra cosa en un altre espai. No passa res. El tema és que es moguin pel que s'estimin, pel que els hi apassioni, sigui on sigui. Però també estic convençuda que la vida que els estem donant a dia d'avui, en el lloc on viuen ara, més tard o més d'hora, retornarà, no? Perquè ells tenen una infància que penso que és un privilegi.
Com és la seva infància?
Ells tenen la vida com qualsevol canalla, no? Van a l'escola, poden fer les seves extraescolars, però passen molt temps a casa, en aquell entorn, molt temps. I jo crec que això els estem donant l'espai perquè sàpiguen el que ells volen, el que els agrada, no? Aquesta solitud que tenen allà dalt és un privilegi, de fet. Encara que hi hagi gent que pensi que és una limitació, al contrari, no? Jo penso que els hi donen moltes més ales per la seva creativitat, per la manera de construir-se les seves coses, per tindre un espai més en tranquil·litat, no? Per no deixar-se portar perquè els altres volen fer, sinó pel que ells volen fer, no?
En el teu últim llibre, que es diu Ruralisme, la lluita per una vida millor, es va publicar el mes de març, hi ha un passatge que diu: van passar de ser pagesos i pageses autònoms i sense recursos a obrers assalariats, van canviar una vida d'esforç a un ritme pausat per una altra de molt més atrafegada, però amb un horari pautat. Com els puc fer entendre que ara vull viure a les bordes d'allí on ells van voler marxar?
Clar, que per mi la idea darrere de tot això és que hem d'entendre que hi ha un cert moment quan hi ha un èxode massiu d'aquests territoris, és que per la majoria d'ells no hi ha opció, i que fins i tot per la majoria d'ells, com ara nosaltres estem desconnectats del món rural, ells també ho estaven, també, en certa manera, una part d'ells, no? Ells volien fugir d'una precarietat que hi havia, ells volien tindre o acostar-se a l'anhel de moltes persones que estaven fent aquest canvi i que guanyaven una sèrie de comoditats, aparentment, també, no? I tenien el dret de fer-ho i de provar-ho, no? El problema és que al voltant de tot això es va anar aplicant, no?, una càrrega de prejudicis, no?, respecte al que ells havien fet i el que havien sigut, no?, respecte als seus coneixements tradicionals, que en aquell moment van deixar de tindre completament cap valor, perquè eren molt més importants els coneixements de l'acadèmia, no?, que tota aquella cultura que tenien en el seu lloc, la seva parla, no tenien res a veure amb la modernitat, i per tant calia deixar-la enrere d'una manera forta. No? I aquesta gent, quan van marxar i van tornar, el que van fer, que és una cosa que és molt perversa, és començar a apuntar el que no feien bé la gent que es va quedar aquí. No? Llavors el que va fer és que la gent volgués fugir d'un lloc que per la majoria no era res, no significava res. És un moment, als anys 60 i sobretot als 70, que es considera, a finals dels 70, que es considera que algunes comarques, entre elles la nostra, eren territoris per tancar, perquè no es veia la possibilitat, no?, de generar una activitat econòmica important per poder sustentar aquests territoris i sobretot alimentar el país. No? I tota aquesta càrrega negativa queda incrustada en la mentalitat d'aquestes persones, i això el que fa és que empenyin els seus fills a marxar, a tindre l'oportunitat que ells no van tindre, i que per tant nosaltres mateixos no donéssim valor en aquells coneixements i no miréssim aquestes maneres de fer, no?
També hi ha una altra cara de la moneda de la història, que és la que segur que l'has observat i ha passat, que és aquesta romantització del món rural. Uh-huh. Gent que potser no està preparada per fer aquest pas i que de cop l'ha fet i, no sé, ara penso en la pel·lícula Suro, que no, uh-huh, l'impacte en el medi rural no és tan fàcil o tan romàntic com algú es uh-huh pot imaginar, no? Gent que pensa en aquesta vida sense saber exactament què és, no?
Bueno, hi ha una mica la falta d'experiència, però igualment al darrere tot això, de qualsevol canvi, vagis al món rural, a la ciutat, és tu com estàs, per dir-ho així, no? El més important no és treballar-nos nosaltres com a persones, no? Si tu estàs bé, estigues o no amb gent, estaràs bé i on estaràs, no? Sí que és veritat que...
Però els deus veure venir, també.
Sí, alguns. Però tampoc, mira, et diria, i jo penso que sóc sincera, que intento no jutjar amb això, no? Mm-hmm. Perquè penso que al final el moviment el genera una voluntat determinada, no? I que també tothom té el dret d'encertar-la i d'equivocar-se, no? O sigui, jo no tinc una mirada prejudiciada per part qui ve de ciutat. Tinc una mirada prejudiciada o directament no m'agrada quan qualsevol persona, sigui de l'àmbit rural o urbà, no, jutja respecte a un altre, té una actitud crítica negativa contra un altre, no. Però si tu tens una voluntat amb tota la innocència de vindre aquí i voler actuar, estar-hi, benvingut seràs, no? El tema és que vinguis, això sí que és important, amb la consciència d'on aniràs, sigui on sigui, això sí que és important.
Acabo només amb una pregunta, perquè també ha sobrevolat durant el programa un tema que és d'actualitat, que és aquest os, la ossa, sí, la senyora, si voleu dir-ho així, que ens han explicat que ha aparegut aquests dies a prop d'aquí. Tu vas codirigir un documental que es deia El no a l'os,
sí,
fa un parell d'anys, uh-huh, sobre aquest conflicte de la reintroducció de l'os, sí, al Pirineu. Què n'opines tu d'això?
Doncs naturalment que són temes molt complexos, que és important tindre el màxim d'informació per poder opinar sobre un tema que té moltes arestes, que justament aquesta descontextualització, aquesta desconnexió que tenim de l'àmbit rural ens fa que siguem poc empàtics amb els neguits, no?, amb els estressos que pugui tindre la gent davant de l'aproximació d'un os, que això no ho podem negar, no es pot com simplificar o banalitzar, que per altra banda necessitem de temps i experiència per poder acceptar l'arribada de l'os, és normal, no?, que no vol dir que perquè la gent digui que no vol l'os siguin uns bàrbars per no voler-ho acceptar, tenen les seves raons, que moltes vegades van associades a la seva, al seu sentiment de supervivència, si els està tocant, no?, allò que estan treballant, no tenen respostes clares tampoc per part de l'administració de quin futur es preveu respecte al creixement dels ossos, i tenim moltes qüestions que durant molt temps també se'ls han negat. Llavors això s'ha d'escoltar i s'ha de respectar. Per altra banda, em crida molt l'atenció aquests dies amb el tema de l'ossa de Sorpe, no?, amb els mitjans de comunicació que estan molt a sobre, no?, i que remarquen el comportament anòmal d'aquest animal. I jo penso que el comportament anòmal el tenim nosaltres, justament, no?, que estem posant el foco davant d'una cosa que el que fa és que hi hagi una pressió per part de qui ha de prendre decisions respecte a aquest animal, que potser els hi farà prendre d'una manera accelerada i incorrecta, i al final al mig està aquest animal que està intentant viure de la millor manera que pot, no? Que també s'ha de tindre en compte que l'os, que ara és una espècie protegida, sí que és cert que l'os no té tanta por o no té por de l'ésser humà, i per tant té un comportament que s'aproxima més amb més descaro en aquest sentit. I això també ho hem provocat, no?, aquesta manera de fer, com en el seu temps vam fer el contrari, no?, que també el vam exterminar. Però el que vull dir, en el meu cas, jo tinc una posició de que m'agradaria, i tant que sí, que hi hagués una convivència, però el que passa és que hi ha d'haver molts més elements, i de nou la política té molt a dir a com es gestiona aquest tema, i normalment no es posen els suficients recursos per fer-ho d'una manera correcta, i per això generen aquestes oposicions tan fortes. No,
crec que ha quedat el discurs claríssim, claríssim. Mm-hmm. Ha estat un privilegi. Moltíssimes gràcies, Vanessa, sentir-te. Vanessa Freixa és dinamitzadora rural, il·lustradora, implicada en molts projectes també per millorar el territori. Moltíssimes gràcies, Vanessa.
Vosaltres, merci.
1:33, fem pausa i de seguida una mica de música, va.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Del 21 al 30 de juliol vine al 32è d'Ensaneu, el Festival de Cultures del Pirineu.
Dansa, música i patrimoni artístic i natural en un entorn únic del Pirineu català, les Valls d'Àneu.
Tindrem la música de Caral Laoz amb la dansa del bailaor José Manuel Álvarez, Toti Soler, el Nus la Flor, d'Enric Casasses i fins a 30 propostes més.
Viu una experiència cultural no massificada i de qualitat en l'any del 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Tota la informació i venda d'entrades a dansaneu.cat.
Coses que pots fer si et toquen els 2 milions de la grossa de la Diada. Seny, rauxa, endavant.
Gasta-t'ho tot en una festa.
Deixa-ho a sota del matalàs.
Compra't un descapotable.
Revisa frens, pneumàtics i ja està.
Porta dinar a la família.
Capsa de galetes i avall.
Marxa un any a Honolulu.
Canvia les tovalloles del bany.
11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Guanya fins a 2 milions d'euros.
Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Deixa't portar fins a les millors vinyes de l'Empordà amb la nova selecció de vins de gourmet La Vanguardia. Microvins Garnatxa Negra 2018 de celler La Vinyeta. 5 finques 2018 de celler Peralada. Tortuga 2021 de celler Vins de Taller. 6 vins negres valorats en 90 euros ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Arriben els dies sense IVA de Conforama per renovar casa teva aquest estiu. Aprofita i canvia el teu sofà, matalàs o mobles i no paguis l'IVA. Només fins al 3 de juliol a botigues i a Conforama.es.
RAC1 us està oferint Via Lliure amb Xavi Bundó en directe des d'Esterri d'Àneu. Amb el suport del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, el Festival d'Ensaneu i l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran i amb la col·laboració de la Mancomunitat de Municipis Aneuencs.
1:35.
Quan ja s'està et viatja amb taïta cap, has de pregar que et cremen si ve l'un.
Jo crec que la reconeixem, la cançó, i algú diu, ostres, curiosa la manera en què es canta aquesta cançó. És una cançó que sentim, és en aranès, concretament de la cantautora Alidé Sanz, que va decidir versionar en el seu dia en aquesta llengua la cançó Viatge a Ítaca de Lluís Llach pel disc de la Marató de l'any 2018. L'Alidé viu a Bausen, un poble molt petit a la Vall d'Aran. Avui li agraïm molt que hagi vingut aquí a Esterri d'Àneu, per tant, un aplaudiment per ella, sisplau. Alidé, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Com estàs? Gràcies, perquè a més de viure a Bausen, quanta estona tenim des del teu poble fins aquí?
Una horeta i mitja, quasi.
Una horeta i mitja bona. És que la cosa és que n'ets alcaldessa.
Sí.
És gros, això. És que, clar, ha deixat les obligacions de diumenge d'alcaldessa i ve aquí a tocar el Via Lliure. Per tant, moltes gràcies. Moltes felicitats, també.
Moltes gràcies. Ha sigut tot una aventura, això. Sí, no? Estem molt contentes perquè ara mateix tenim un ajuntament 100% assembleari i femení. Som les tres regidores dones i, bueno, se'ns fica per davant una aventura molt, molt interessant.
De moment bé?
Molt bé.
Fantàstic, fantàstic. Ves, a més, crec que tu no ets allà, d'haver nascut allà, no? De tota la vida. D'on ets tu?
Soc de Betren, que és un poble al costat de Viella.
Uh-huh. I què et va portar a presentar-te a l'alcaldia?
Bé, jo vaig haver de marxar per continuar amb els meus estudis universitaris, com els hi passa a la gran majoria de joves del Pirineu. Però sempre tenia aquella cosa, no?, com el que deia la Vanessa, aquelles ganes de tornar. I quan vaig tornar vaig decidir instal·lar-me a Bausen perquè tenia la sort que els meus pares em van possibilitar un habitatge allà. Em vaig instal·lar allà fa uns 6 anys i la vocació per presentar-me a l'Ajuntament i començar amb una mica el moviment de política municipal ve del fet de viure allà.
De la implicació.
De la implicació al poble i amb les veïnes i veïns.
Posa'm una mica de música, va.
De cerquí.
Perquè més enllà de la política i de la gestió de l'Ajuntament, bàsicament és cantautora. En aquesta cançó Te cercaré, cantant amb la mare, la cantant Lucía Mas, que, per tant, una vida viscuda ja des de la música de petita.
Sí, la meva mare és professora de música a l'escola de primària i, de fet, la música sempre ha sigut la meva manera de jugar, de divertir-me. És curiosa aquesta cançó que ho he escollit perquè és la primera cançó que gravem juntes.
Ah, sí,
i
eh?
Ho hem fet fa, no re, fa un any.
Home, llavors, especial.
És molt especial.
Des d'aquest punt de vista. I ara sobre el tema de la llengua aranesa, en quina situació està?
l'aranès, bé, podria estar millor, no?
Sí?
Bueno, a veure, tenim una situació que és extraordinària. El fet de que l'aranès sigui reconegut com a llengua oficial a tot el territori de Catalunya és quelcom meravellós. Però sí que és veritat que a nivell quotidià i de l'ús diari al carrer, no, es podrien aplicar polítiques més beneficioses per a la seva promoció.
No hi ha gaire gent que es dediqui a la música en aranès, no?
És que som un país molt petit. No, vivim 10.000 persones a la Vall d'Aran.
Vols dir que per percentatge...
Per percentatge no em pot haver gaires, tampoc.
Però llavors també és una forma d'activisme, també, lingüístic.
Sí, totalment.
Perquè de segurament fet... en algun moment algú et devia dir... Això si ho fessis en català, si ho fessis en castellà... No?
Sí. Des de que he començat a dedicar-me professionalment a la música, la pregunta que m'he fet més vegades és... Per què cantes en aranès?
Clar.
A lo que jo responc... Què hi ha d'estrany en que una noia aranesa canti en aranès, no?
En la seva llengua.
Clar, sembla que seria més normal si cantés en una altra llengua, en castellà, inclús en anglès, penso que m'ho demanarien encara menys, no? I el fet de cantar en aranès ha sigut una manera d'activisme, però involuntari. Mm-hmm. Bueno, involuntari relativament, no? Jo vaig començar, quan vaig començar a escriure les meves cançons, ho feia en castellà.
Ah, sí, eh?
Quan Va. Tenia 15 anys i així, perquè crec que és per un motiu de manca de referents. Jo en aquell moment doncs, escoltava música en castellà, hi havia uns grups allà a la vall que també tocaven en castellà, feien rumba, flamenco i em vaig ficar allà.
T'enganxes el que tens al voltant, està clar. Està clar.
I quan vaig començar a fer concerts i això, i em vaig adonar que bé, doncs, ja hi havia algunes persones que venien als meus concerts i tal, va entrar com una contradicció interior d'adonar-me en compte que, hosti, jo estava cantant amb una llengua que realment és una llengua que està oprimint la meva llengua amb la que jo me sento més identificada. Jo he après a parlar, a escriure amb aranès. I doncs va ser allà que vaig tenir com aquesta, bueno, aquest moment de consciència, de lucidesa, i vaig decidir cantar amb aranès a partir d'aquell moment.
Com van els concerts? És a dir, qui et contracta, cap on vas, on toques? Perquè he vist que pròximament, bàsicament, estàs tocant a França.
Sí, normalment 50-50, territoris de països catalans i el sud de França, perquè el territori occitanòfon és tot el sud de França, és no, una part clar, molt gran,
clar, clar.
Tot el terç sud, i inclús agafa algunes valls del Piemont italià. Mm-hmm. Aquest és el meu territori, però on em moc més. Després també faig incursions a altres llocs de l'estat espanyol o altres països.
Ja que has portat la guitarra i tinc moltes ganes de sentir-te, quina cançó cantaràs?
Farem una cançó que la vaig crear durant el confinament. Mm-hmm. Que jo tenia petits trossets de cançó que em sentava com molt bé cantar, que em feien bé a l'ànima, no? Com petits mantres, i un dia els vaig decidir ficar-los tots junts i va sortir aquest popurrí curatiu que és pura medicina natural per a l'ànima.
Ella és la Lidé Sans, avui en directe del Via Lliure. Moltíssimes gràcies a Lidé, ja es va col·locant preparant amb la guitarra. Un aplaudiment per ella, sisplau.
Normalment en directe la fem amb el públic, que també si us animeu a cantar podeu repetir. El que passa que avui farem la versió Radio Edit. Era terra que me ten, és el primer mantra. En una man, això que me curo, en altra man, era terra que me ten. En una man, això que me curo, en altra man, era terra que me ten. En una man, això que me curo, en altra man, era terra que me ten. Hagués, hagués, aquí pagués. Hagués, hagués, aquí pagués. El millor que podia haver. Segon mantra, era lua d'eranet. En una man, soleil que me salude, en altra man, era lua d'eranet. En una man, soleil que me salude, en altra man, era lua d'eranet. En una man, soleil que me salude, en altra man, era lua d'eranet. Hagués, hagués, aquí pagués. Hagués, hagués, aquí pagués. El millor que podia haver.
en aquest precis instant. I en aquest precis instant. I en aquest precis instant. Que vas serenar, que vas serenament.
Amb l'últim mantra. Confia en la paraula. Marxem amb el poder de la paraula.
Que hi millor, que hi pitjor, que ho penso, que vengué tiràs daus e catau. Confia en la paraula. Que hi millor, que hi pitjor, que ho penso, que vengué tiràs daus e catau. Confia en la paraula. Que hi millor, que hi pitjor, que ho penso, que vengué tiràs daus e catau. Confia en la paraula, tiràs daus e catau. Confia en la paraula, tiràs daus e catau. Confia en la paraula.
Alidé Sanz, la cantautora alcaldessa. Moltíssimes gràcies. Un plaer, un privilegi. Moltíssimes gràcies. Tres quarts de dues del migdia, pausa i rematem el Via Lliure d'avui, va.
RAC 1. Del 21 al 30 de juliol vin al 32è d'Ensaneu, el Festival de Cultures del Pirineu.
Dansa, música i patrimoni artístic i natural en un entorn únic del Pirineu català, les Valls d'Àneu.
Tindrem la música de Caral Laoz amb la dansa del bailaor José Manuel Álvarez, Tot i Soler, el Nus la Flor d'Enric Casasses i fins a 30 propostes més.
Viu una experiència cultural no massificada i de qualitat en l'any del 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Tota la informació i venda d'entrades a dansaneu.cat.
A Brico Depot fem 20 anys i volem celebrar un estiu excel·lent amb clients i preus excel·lents. Gaudeix d'aquest aire condicionat de 3.000 figuries per només 249 euros. Tenim el preu més baix del mercat. Si ho trobes més barat, et tornem la diferència per dos. Sempre preu mínim garantit. Ja a la teva botiga i a bricodepot.es.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
La Tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol. Intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Recordeu que són homes i que els homes només porten desgràcies.
La Tendresa, la comèdia d'aquest estiu. Al Teatre Poliorama.
Renovada. Actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Del 21 al 30 de juliol vin al 32è Dansa Neu, el Festival de Cultures del Pirineu.
Dansa, música i patrimoni artístic i natural en un entorn únic del Pirineu català, les Valls d'Àneu.
Tindrem la música de Caral Laoz amb la dansa del bailaor José Manuel Álvarez, Toti Soler, el Nus la Flor, d'Enric Casasses i fins a 30 propostes més.
Viu una experiència cultural no massificada i de qualitat en l'any del 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Tota la informació i venda d'entrades a dansaneu.cat.
Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves gènives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i col·lutoris de Vitis en Fies, amb venda a farmàcies i parafarmàcies.
Vitis. Més que una boca, és salut.
El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
Deixa't portar fins a les millors vinyes de l'Empordà amb la nova selecció de vins de Gourmet La Vanguardia. Microvins Garnatxa Negra 2018 de Celler La Vinyeta, 5 finques 2018 de Celler Peralada, Tortuga 2021 de Celler Vins de Taller, 6 vins negres valorats en 90 euros ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC1 us està oferint Via Lliure amb Xavi Bundó en directe des d'Esterri d'Àneu, amb el suport del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, el Festival d'Ençà Nau i l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran, i amb la col·laboració de la Mancomunitat de Municipis Aneuencs.
10 minuts i les 2 del migdia. Acabarem conversant al voltant d'una qüestió, que és que les Valls d'Àneu són un dels paratges més verges del Pirineu i, per tant, un lloc perfecte també per fer-hi esport, i esport d'aventura. De fet, segur que els que esteu aquí avui acompanyant-nos heu vist roba esportiva de gent, en fi, que a vegades apareix per aquí, que va amunt i avall practicant alguna mena d'esport. I en volíem parlar també d'aquesta falera, d'aquestes activitats, i ens acompanyen un parell de persones que viuen amb molta passió la natura, la muntanya, i que la recorren pels seus racons, en un cas, i que la donen a conèixer des de l'altre. Abel Carretero és corredor de muntanya, organitzador de la cursa Sky Race Pic de l'Orri. Com estàs, Abel? Molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Content de ser aquí amb vosaltres.
I el Joan Ramírez, que és copropietari del Parc d'Aventura de la Guingueta d'Àneu. Com estàs, Joan? Molt bon dia.
Bon dia. Molt bé.
És una zona on l'esport de muntanya té força, no? I protagonisme, diríeu, o què?
Sí, evidentment. En un entorn com el Pirineu, que si una cosa té bonica és la muntanya, jo crec que és un reclam, no?, per tota la gent que practiquem esports a la muntanya, sigui esports d'aventura relacionat amb l'aigua, no?, el riu, tot plegat. Sort també és un centre molt important en aquest sentit, com esports de muntanya, de córrer, BTT, hi ha moltes rutes aquí al Pirineu que valen moltíssim la pena.
En el teu cas, Joan, la teva història també i l'afició per tot el tema d'aquests esports, d'on et ve i...
Bueno, jo abans feia astrologia, després vam passar a fer barranquisme i, per exemple, aquí porto més de 33 dècades con els esports d'aventura i hi ha hagut unes progressions, unes transformacions de los anys 90 a actualment.
I ara on som? És a dir, què és el que triomfa més d'alguna manera? Què és el que funciona millor?
Bueno, no és que triomfa més, simplement és un altre tipus de persones que fan aquest tipus d'activitat. Jo considero que a nivell general ara mateix és més familiar. Uh-huh. En els anys 90 era gent que particularment estimava la muntanya i que li ha descobrir, en aquest cas, pues, activitats o esports d'aventura. Uh-huh. El rafting en el seu moment, els barrancs, el puenting...
Ara això ha desaparegut una miqueta? Diries?
No, no ha desaparegut, però ha canviat una mica la manera de fer-lo.
Uh-huh. Abel, tu ets de la Pobla de Mafumet, és del Tarragonès, no?
O sigui, sí, exacte.
Ets pallarès. Tu com arribes aquí?
Sí, soc de l'altra punta, no, diguéssim, de la part sud. Jo arribo aquí perquè, bé, casualment, doncs, la família, i fa anys que hi tenia una casa, aquí a Vilamur, concretament, a prop de Sort, pujant cap al port del cantó, uh-huh. I com que tinc la sort que puc treballar a distància, això que tan novedor semblava fa 3 anys amb la pandèmia, jo ja feia temps que ho exercia, i entre això i la meva passió també per córrer i poder entrenar en un entorn així, al final no em va costar gaire decidir-me, també t'ho he de dir.
L'entrenament aquí, però, també deu ser dur de nassos, no?
Sí, però tens la sort que també pots fer a l'hivern esquí, per exemple, que això mm-hmm. és una opció molt interessant. Tens carreteres molt xules per fer també bicicleta o bicicleta de muntanya, simplement, i tens uns camins infinits, no?, et diria, per poder entrenar. I I bé, de moment aquí estic.
Bueno, i de fet, organitzant aquest Sky Race Pic de l'Orri, una iniciativa que d'alguna manera vol ensenyar també aquest paisatge de la zona, no?
Absolutament. Gràcies a l'Ajuntament de Soriguera, que és l'impulsor de la cursa i que al final és qui econòmicament la suporta, perquè evidentment és una inversió important, doncs hem donat a conèixer tota la zona de la Vall de Ciarp i el massís de l'Orri, que al final la gent ho coneix potser perquè hi ha l'estació d'esquí de Portainer, però fora de l'hivern, no? Sí, moltes vegades no s'accedeix a aquests llocs. I tothom que va vindre, que ha sigut la primera edició ara fa dos mesos, s'ho va passar molt bé.
Tu la vas córrer?
No, jo, evidentment, com que estava a l'altra banda de la barrera, prou feina tenia per controlar, diguéssim, la logística i la seguretat.
Home, perquè algú s'hagués enfadat, a més ets corredor d'elit, vull dir que tu ja ho fas, aquestes coses.
Bé, faig el que puc, no? Però, evidentment...
Si vas mirar els resultats i vas pensar, jo hagués guanyat, jo.
Va, això mai se sap, no? Va vindre gent molt bona, no ho puc dir això, que va vindre gent molt bona, la veritat.
A més, vas fer el recorregut tu, i o sigui, que imagina't...
Sí, això seria un tongo, eh?
Sí, potser. Una mica tongo. Però d'aquesta manera, també, o sigui, entrenar és dur, però hi ha gaire gent que estigui disposada a córrer en aquestes condicions de muntanya?
És un sacrifici, eh? L'esport d'alt nivell en general, o el rendiment, si volem dir-ne així, és un sacrifici i, evidentment, has de renunciar a algunes coses, però és un estil de vida. L'esport és un estil de vida. Cadascú el ritme que pugui o que consideri que li va bé, però com a estil de vida jo crec que si poses una balança, al final tampoc no et sap greu renunciar a segons què, perquè si no és una prioritat per tu o no t'omple tant com l'esport... Jo ho veig així, eh? I encara que sigui, doncs, simplement l'esport per salut, per entendre'ns, eh? No la competició.
Sí. Joan, en el teu cas tampoc no ets nascut al Pallars, oi que no?
No, soc nascut a Barcelona i porto uns quants anys aquí.
Què hi feies a Barcelona?
Dedicava a la moda.
A la moda?
A la moda, sí. Feia una part d'acabats, del tema tèxtil, i era vinculada, doncs, inclús a Passarella Gaudí i...
Pues, què dius, ara? I et vas cansar d'això?
Bueno, sempre he fet molta muntanya de petit i bueno, va haver un moment que van dir, bueno, pues, farem el pas a neorural.
I ara ets un neorural, bueno, ara ja no, neo, ara ja fa
ara
molts
ara
anys.
Ara fa molts anys que no, m'entens?
Quan es deixa de ser neorural, a partir d'aquí,
bueno,
de quin temps?
No crec que el concepte sigui el mateix ara que en la dècada dels 80, que és quan jo lo vaig fer, i bueno... que no era, no havia vingut al Pallars per necessitat, sinó perquè, bueno, per canvi de vida a nivell, concretament per gaudir i de la muntanya i estar visquent a la muntanya.
D'aquest parc d'aventura, que abans em deies, no, la cosa ha canviat molt, abans es feien determinades coses, ara és un públic més familiar, què es fa en aquest parc d'aventura?
Bueno, el parc d'aventura que realment se fa són recorreguts en els arbres, n'hi ha diversos...
Allò que et lligues i,
correcte, sí,
i saltes d'una banda a l'altra, sí, moscatons...
Fas lianes, fas tirolines, fas passarel·les...
Pares i fills?
Pares i fills, n'hi ha per tota la ciutat, des de los 3 anys...
Home, els que deuen patir més són els pares, segons
com. És una dona de 87 anys.
Què dius, ara? Sí?
Sí, una dona...
Amb les tirolines i la...
les tirolines, correcte. Un circuit de 11 metres que la va fer als seus fills, als 3 seus fills, que un viu a Llou, i vam fer un aniversari potentíssim, realment potentíssim.
Hosti, boníssim, això. Però era iniciativa d'ella o la van...
No, va ser iniciativa de los fills. De fet, va ser iniciativa de los
fills. Ja anem cap allà. O mama.
Suposo que mama anem cap allà. I suposo que també, en aquest cas, aquesta dona havia fet alguna cosa de muntanya o havia escalat, perquè per aquesta edat el circuit que va fer... Bueno, per treure's el barret, però totalment.
S'han registrat aquest vídeo, aquesta imatge?
No, ni alguna foto. Alguna foto sí que hi ha, però vídeo no n'hi ha.
És per treure pita, realment, de l'estat de... Bueno, és allò de l'esport-salut, doncs mira, aquesta senyora era capaç de fer-ho. No sé si a l'Sky Race podria, però vaja. Quants quilòmetres són, per cert?
Depèn, vam fer dues distàncies.
Com depèn? Vau fer un, no? Ah, vau fer dos?
No, depèn, vull dir, o sigui, era un esdeveniment, però hi havia diverses distàncies. Hi havia la distància més llarga de 50 quilòmetres, que era exigent, perquè hi havia bastant de desnivell.
Perdona, 50 quilòmetres.
Mira, pensa, perquè te'n facis la idea, hi havia pujada directa de sort al Pic de l'Orri, gairebé 1.800 metres positius.
Sí, còmode, una passejadeta.
25 quilòmetres i una caminada també. També vam oferir una caminada d'11 quilòmetres, que, bueno, sense pressa, no, diguéssim.
Ah, val. Sense marca, tampoc.
No.
Però tu deus veure la gent venir i ja veus aquest, no aguantarà ni mitja cursa.
No, depèn, això no se sap mai, eh? Al final, si cadascú va dintre del seu ritme còmode, diguéssim, Al final, la resistència no és directament proporcional a la velocitat. O sí, si passes de velocitat, no? Que cada cop la resistència és menor. Però si tu vas al teu ritme còmode i no et passes, a priori estem, diguéssim, programats l'ésser humà per aguantar moltes hores.
I veieu un futur, diguem-ne, del econòmic, gairebé d'indústria, diria, per la comarca, de la qüestió de l'esport i de l'esport d'aventura?
Home, jo fa molts anys que me dedico a això i sí que n'hi ha, el que hem dit, les transformacions. Actualment, per exemple, n'hi ha una visió més generalitzada respecte al tema de sostenibilitat, però jo crec que sí, que, bueno, que són activitats que se tenen que anar canviant. El barranc és una activitat, el Parc d'Aventura és una altra. Notem moltíssim la gent quan surt a fer els circuits, el fet del contacte d'estar amb l'arbre, aquesta transmissió d'energia, la gent surt molt més relaxada que quan arriba.
A veure...
Sí, totalment. Al final, quan apostes per un esdeveniment així, t'adones que realment crida l'atenció a molta gent. I avui en dia aquest tipus de territori, del Pirineu en general, no pot viure només de l'esquí, diguéssim, o només d'una sola activitat. Crec que s'ha de desestacionalitzar, que és el que pretenia també la cursa, fent-la el mes de maig, igual que n'hi ha d'altres durant la resta de l'any, i això és la idea.
Em veig a venir d'aquí un temps la cursa de RAC1, que normalment és en pla, aquí, Esterri Dano.
Ja us la munto ràpid, eh?
No, ja. El que passa és que igual no acaba ningú. D'aquí a menys d'un minut arribarem a les dues del migdia. Moltíssimes gràcies a Abel Carretero, corredor muntanya, al Joan Ramírez d'Esports d'Aventura. Un agraïment, gràcies per venir.
Gràcies.
40 segons i arribarem a les dues del migdia. Va. I, evidentment, un agraïment a tota la gent que ha fet possible aquest programa avui des d'Esterri d'Àneu, a l'Emma Martínez, la Carla Meléndez, la Isabel Vinaixa, el Jordi Calafell, el Xavi Cupido, l'equip d'Evens, també el Josep Maria Casas, l'Esther Vallès, la Judit Vila, l'Eva Jou, la Sandra Sotillo, en Blai Morell, la Clara Molins, en Víctor Ribes i la Cristina Gaggioli, evidentment amb el suport del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, l'Institut pel Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran i la col·laboració de la Mancomunitat de Municipis Anauencs. Moltíssimes gràcies i tornem dissabte que ve, com sempre, puntuals.